Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I aquesta nit és la nit màgica, passen els Reis. Per això hem volgut preguntar a Amadeu Carbó, que és folclorista i autor del llibre Celebrem el Nadal, qui són els Reis. Amadeu, bon dia.
Bon dia.
Perquè se n'ha parlat molt tota la vida que hem celebrat els Reis, però no sabem ben bé qui eren els Reis Mags. Ens ho explicaràs tu una mica? És fàcil d'explicar o no?
Té una certa complicació, però ho intentarem.
Exacte.
Ho intentarem.
De fet, ja partim d'una petita referència bíblica, no?
Sí, a l'Evangeli de Mateu. L'Evangeli de Sant Mateu, que és un evangeli canònic, és l'únic que ens aporta unes dades que ens diuen que en un moment donat van haver-hi uns savis, a la traducció al català de la Bíblia de Montserrat posa savis, que arribaven de l'Orient i van anar a adorar, doncs, el Messies.
Per tant, aquí ja comencem, ja partim de la idea de que no eren reis, o sí que ho eren, de reis.
Veiem.
Eren savis?
Ni reis, ni mags, ni la paraula mags, magoi, en grec. Però, a veure, l'Evangeli de Mateu probablement està a l'original, que no el conservem, o en hebreu o en arameu. De l'arameu passa al grec, i del grec passa a les llengües nostres, no?, diguéssim. La traducció de la paraula mag en arameu, o fins i tot en el grec magoi, no significa el que nosaltres entenem per mag del món de la màgia, per dir-ho d'alguna manera, sinó que mag té uns altres continguts. Per exemple, savi, científic, matemàtic, persona entesa, una persona noble. És a dir, estem parlant d'una persona que se li donen unes atribucions determinades, però que no tenen res a veure amb la idea del mag que tenim nosaltres al cap, el mag occidental, eh?
Si més no, eren persones reconegudes, amb prestigi.
Reconegudes, amb prestigi, i probablement amb un fort component de coneixement, i això és important. Perquè,
sí.
Perquè això, ara entrarem a dintre de l'univers simbòlic. La sabidoria sempre ve de l'Orient, sempre. Per on surt el sol, per on surt la llum, idea del Nadal, les festes de Nadal estan molt relacionades amb la llum. El coneixement, quan volem aprendre una cosa, diem, anem a posar llum en aquest tema, oi?
Cert, totalment.
Exacte, doncs sempre la sabidoria i el coneixement va relacionat amb la il·luminació, amb la llum. I la llum d'on ve? Sempre ve d'Orient. Des de qualsevol lloc on et posis del món, sempre et vindrà d'Orient.
Per tant, venien d'Orient perquè, a més, portaven sabidoria.
Exacte. Una sabidoria, però no una sabidoria qualsevol. Eren uns savis que venien, és el coneixement ancestral, l'Antic Testament, i venien a reconèixer el Nou Testament.
Clar, aquí ja li dona molt més pes al fet en si.
Li fan un reconeixement ja d'entrada a un nen que ha nascut a una establia i que serà, doncs, el Messies, no? I aquest és un component simbòlic que no s'explica per què.
És cert.
Però normalment la majoria de coses, de relats, tenen a darrere un significat que l'has de llegir entre línies o que no es veu.
Sí, sí.
Vull dir, quan tot està explicant, bueno, van arribar uns savis i van anar a durar, ja ens hi quedem així, però clar, és que a darrere hi ha tot un contingut molt més interessant.
Una intencionalitat, i ens quedem amb la part més literal.
Exacte.
De tot el que llegim. Que en aquella època, a més, era impensable, perquè res era purament literal, no?
Exacte.
Tot tenia un contingut.
Exacte, i una sabidoria que nosaltres hem perdut.
Tampoc no sabem si eren tres, o sí que ho sabem.
Això sabem segur que no eren tres.
No eren tres.
Sabem que no sabem quants eren. Comencem per què.
Ah, està bé.
Per què no ens ho diu? Però sí que, per analogia amb els obsequis, que és un altre camp de l'univers simbòlic que li du en el Messies, els posem en tres. De fet, nosaltres, la primera representació que coneixem de tres reis, a més amb els noms de Melcior, Gaspar i Baltasar, és uns mosaics a Ravenna, a Sant Apolinar el Nuovo, que veiem per primera vegada, segle VI, veiem la representació de tres reis mags que no tenen res a veure amb la iconografia que nosaltres hem rebut, i que per primera vegada veiem aquests noms, Melcior, Gaspar i Baltasar, però tampoc sabem els noms. És a dir, la primera referència, per dir-ho d'alguna manera, visual, és aquesta a Sant Apolinar el Nuovo.
Aquests tres reis mags, però en canvi la tradició oriental fins i tot arriba a parlar de 12.
Sí, perquè el 12 o poden ser els 12 apòstols, o poden ser, és a dir, ja seria una premonició dels seguidors, els 12, no? També poden ser les 12 tribus d'Israel, és a dir, poden ser, el 12 és un número màgic, també.
Sí.
Sí, sí, i per tant, no sabem quants van ser. El que sí que, per analogia, l'or, l'encens i la mirra, que són els regals que duen l'ofrena, no? Regal l'ofrena que duen, nosaltres doncs, hem acabat doncs, tenint aquesta convenció a tot arreu doncs, de que són tres. Però, a més, és que els regals també és tot un univers simbòlic, perquè és or, encens i mirra. L'or com a mortal, com a rei, en aquest cas com a home, com a mortal, llavors, l'encens com a diví i la mirra com a mortal. Perquè la mirra és aquell regal que ningú sap què és.
Sí.
I la mirra... L'or ho tenim clar.
L'encens
ho tenim clar,
també,
no?
Però la mirra...
Què és la mirra?
I per què la regalaven?
Perquè és el que s'utilitza per embalsamar els cossos d'una persona morta. Per tant, ja li estan anunciant que morirà.
Ah, caram.
Caram, eh?
I escolta'm, el personatge de la dona, les dones sempre acabem buscant-los perquè surtin ben poc. Però també hi ha qui diu que potser...
Diuen que hi ha un evangeli apòcrif que jo no conec encara, jo el buscaré, això em comprometo a cercar-ho, que parla d'una maga, en aquest cas, que acompanyava aquest seguici de savis.
Seria fantàstic si realment hagués existit, però ja ho veurem, haurem de rascar. Venien d'Orient?
Sí, sí. Venen d'on surt el sol.
Exacte, per la sabidoria, aquí no hi ha dubte, eh? Aquí no hi ha dubte. I nosaltres tenim al cap que arriben en camell. Hi ha qui parla també de cavalls, no?
Elefants. Això és tot un imaginari que ens hem fet, un constructe que nosaltres ens hem fet, no tenim cap referència. També actualment ens arriben amb tren, amb helicòpter, amb vaixell,
sí,
no?
Sí, clar. No, s'han de modernitzar.
Per tant,
aquell moment, per això, no sabem com ho van fer.
No ho sabem. Probablement, doncs, com que eren homes savis i, a més, eren unes persones benestants, probablement venien amb seguicis, doncs, cadascú amb l'animal que tingués... amb el cotxe, clar, per dir-ho d'alguna manera, que tingués de moda...
amb el cotxe d'època que...
d'època que li toqués, pel lloc on venien, perquè, clar, els tres reis, el fet del blanc, el ros i el negre arriba més tard, arriba al segle XV, però representen, o una de dos, hi ha qui diu que representa les edats de l'home, el jove, el madur i el vell, diguéssim, i hi ha altres que diuen que el que representen són els territoris coneguts en aquell moment. Per tant, estaríem parlant d'Àsia, d'Europa, o sigui, les ètnies conegudes en aquell moment.
Mm-hmm. I hem parlat de Melchor, Gaspar i Baltasar, però es deien així?
No ho sabem.
Quins altres noms s'apunten? O no? Aquests són els únics amb els que ens podem aferrar?
Aquests i n'hi ha uns altres que... N'hi ha més, n'hi ha més de noms, però que són...
Hebreus
i tal, però que acaben sent la traducció, l'etimologia acaben sent Melcior, Gaspar i Baltasar. Però no tenim, o sigui, també forma part de la tradició popular. És a dir, no coneixem això.
I quin dia van arribar?
Ah, bona pregunta. Nosaltres ho celebrem el dia 5, però
sí, home,
els ortodoxes...
Sí, aquesta nit han de passar.
Exacte, però els ortodoxes, per exemple, no ho celebren el dia 5, ho celebren el 25 de desembre.
Clar.
Però no ho sabem quin dia van arribar. El que sí que sabem, és pel relat de Mateu, és que arriben força després del naixement. Per una raó, perquè Herodes, el relat dels tres reis i el dels sants innocents va lligat, són dos relats que es troben.
Sí.
Herodes el que fa és fer executar...
tots els nens.
Menors de 2 anys.
Horrorós.
Per tant, vol dir que aquí els reis arriben a que Jesús ja no és un nadó acabat de néixer, eh?
Uh-huh. I els regals abans ho comentàvem, però estan documentats aquests regals? N'hi va haver més?
No, tres. Or, encens i mirra. I això sí que ho sabem.
Això
a l'Evangeli ens ho diu. Or, encens i mirra.
Escolta'm, Amadeu, t'has fet la carta?
I tant. I no una vegada, no? Jo sóc d'aquells que la fa diverses vegades, perquè jo sé que els reis són mags. I jo sé que els reis ho saben tot.
Tot.
Però clar, i si es perd?
No, sí, fas bé. N'has enviat
clar,
diverses vegades.
Sí, perquè clar, i després hi ha els patxes. Que clar, aquests sí que fan la feina, aquests són els que fan la feina.
Aquests són els que treballen de veritat. I què hi poses tu perquè arribin? I per on t'entren a casa teva?
Mira, a casa meva entren pel balcó.
Sí?
Sí, a casa meva entren pel balcó. Però, de fet, a les cases poden entrar per diversos llocs. Hi ha un, per exemple, a Cardona.
Sí.
La zona de Cardona hi ha un costum que per mi és molt interessant, que és que hi posen canyes als balcons.
Ah?
Hi posen tantes canyes... com habitants té la casa. Per exemple, si tu arribes a un balcó, el rei arriba a un balcó i veu 4 canyes lligades, ja sap que allà hi viuen 4 persones. Però, a més, pel tamany dedueix les edats. Això, que és una cosa molt, 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 molt antiga, de fer marcar una casa amb canyes, també ho fem nosaltres amb els reis, amb els balcons. Per exemple, hi posem les sabates o hi posem els mitjons.
Sí,
i què passa? És que això s'ha de fer, perquè clar, tu els has d'ajudar.
Home, com més fàcil els hi posem, més fàcil és que rebem els regals.
Perquè els pobres homes van de cul.
Com no s'equivoquen més vegades.
Exacte,
eh?
Tu els hi poses les sabates i ells ja amb una ullada ja saben quants n'hi ha, quanta gent viu en aquella casa, en aquell pis o el que sigui, i a més pel tamany del peu saben més o menys les edats. Fantàstic.
I després posem-los una mica de torronet. Home,
clar, això
és... menjar pels cavalls, que és igual, menjaran igual els cavalls, els camells, o els elefants,
aquí
oi?
Aquí menja tothom.
No hem de patir.
No.
Els hi posem els
cavalls. I a més els agrada
tot,
els agrada tot.
Doncs escolta'm, Amadeu, com dèiem, que vinguin ben carregats.
I tant.
I ja sabem una miqueta més d'aquests reis, que encara queda molt per descobrir.
I tant.
Rascarem més. Bona setmana.
Gràcies.
La primera pedra. Dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Avui arriben els reis, els nostres, els actuals, i segur que més d'una llar deixaran bicis, patins, patinets o cotxes. Per això, Sandra Vicente, responsable del blog My Family Passport, i tot l'equip de La Primera Pedra, us fem quatre propostes per estrenar-ho tot.
Si som a les Terres de Ponent, passejarem pel camí del riu a Lleida. És una ruta de 17 quilòmetres que va del Parc de la Mitjana fins als aiguamolls de Rufea, l'ermita de Butzènit i el canal de Serós. Una delícia de camí que transcorre en paral·lel a la llera del riu Segre i que ens permetrà observar una gran varietat d'aus aquàtiques. Trobarem llacunes i miradors des d'on gaudirem d'unes vistes privilegiades, una ruta en pla apta per a les famílies.
Si som a Girona, acostem-nos a Banyoles a fer la volta al llac natural més gran de Catalunya. Vorejarem les seves aigües circulant pel carril bici per gaudir d'aquest patrimoni natural, començant pel front de l'Estany i seguint en direcció al sentit contrari de les agulles del rellotge. Veurem unes petites construccions vora l'aigua anomenades pesqueres o al Parc de la Draga, on trobarem jaciments neolítics. Passarem per la caseta de fusta, zona de bany gratuïta durant l'estiu, i arribarem al camp de regates. Aquest tram, fins a arribar al bosc del Morgat, és fantàstic per l'observació d'ocells. Una ruta de 7 quilòmetres que transcorre enmig d'una vegetació molt característica. I quan acabem el passeig, serà l'hora de fer l'aperitiu. I el podeu fer a qualsevol dels establiments que hi trobareu a la vora.
Si som a Tarragona, ens acostarem fins a Salou per fer anar els patins i les bicis noves pel passeig Jaume I, el passeig marítim per excel·lència que va en paral·lel a la platja de Llevant, la platja més extensa de Salou. Les seves múltiples palmeres i l'amplada del passeig fan el camí molt agradable. Si anem a dinar a un dels restaurants de la zona i fent la sobretaula se'ns comença a fer de nit, gaudirem d'una posta de sol fantàstica i infinitat de fonts il·luminades al llarg del passeig.
I si sou a Barcelona, farem una ruta de 25 quilòmetres pel delta del Llobregat. Sortirem de Cornellà i creuarem la passarel·la sobre el riu. Tot seguit, agafarem el camí del Sorral, un camí que uneix el Prat amb Sant Boi. Està asfaltat i, per tant, bicis, patins i patinets podran circular amb tota tranquil·litat fins al parc de riu, on trobarem un passeig fluvial de 2 quilòmetres amb zones per descansar i àrees de jocs per a nens.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Demà, Dia de Reis, i nosaltres volem parlar de gossos, però en aquest cas a través de còmics i contes. Ingrid Ramon, bon dia.
Bon dia.
No sé si encara som a temps, però és el que anem dient tot el dia, que potser sí, escolta'm,
sí.
Ho intentem, no?
I tant.
I si volem contes relacionats amb gossos, què ens recomanes?
Mira, jo us he fet una petita selecció, mm-hmm. que a més estan a les biblioteques de Catalunya.
Ah, fantàstic. O sigui que si els reis no arriben a temps, escolta, que no pateixin.
Sí.
Que passarem per la biblioteca. Em sembla molt bona idea.
Low cost.
Molt bé. I quins són? Per quin comencem?
Mira, comencem per Ciruela, que és de la Emma Chichester Clark. Parla d'un creuament entre Jack Russell i Caniche, i aquest gos ha escrit un diari.
Ah, està bé.
Llavors,
el protagonista és un gos que escriu un diari.
Exacte, és un gos molt, molt intel·ligent. I llavors ens parla de les seves vivències, no? Des de com passar els seus dies, com, què li agrada, què no li agrada. Ens explica que la seva fragància favorita és la merda de de Fox, com es diu, de Zorro.
Ah, caram, de Fox.
De guineu, de guineu.
Sí, sí, de guineu, guineu, guineu.
Exacte. Llavors, clar, és molt divertit, no, veure des del punt de vista
d'un animal. A més, suposo que m'imagino que si el recomanes és que deu estar molt encertat, no? Sí. Que deu haver una base molt real darrere, sí, d'aquest, sí, diari. Quin altre?
El Jo Perro, també, del Carles Romeu. Parla sobre la història dels gossos, educacions, races, i llavors et fas 4 cèntims de tot això, unes grans il·lustracions.
Ah, fantàstic. Què més?
Mira, hi ha un clàssic que es diu Les mejores historias sobre perros, que està escrit per autors com Virginia Woolf o el Jack London, sí, i llavors pues, són prestigiosos naturalistes i escriptors, que és una recopilació de relats breus.
Aquest, ma mare el tenia per,
sí,
casa, sí.
Ostres,
em sembla que és una delícia de llibre.
Sí, ho és, ho és.
A més, sorprèn els autors.
Sí.
Quin altre?
Mira, el Ai, Terry, Terry, amb dibuixos de la gran Pilarín Vallès. Parla de Lina Palacín i l'Assumpta Verdaguer, també. Ens parla sobre el Terry, que és un terrier. Ah. Gossos que ja de per si tenen força caràcter i són molt divertits. O sigui que és,
ai,
interessant.
Terry, Terry. Mm-hmm. Doncs aquest també l'anotem. Encara ens en diràs algun altre, oi?
Sí, mira, tinc dos més. El Dan i el Diesel, que és de la Charlotte Hudson, i és un gos que escapa i torna amb el Dan. I al final del conte té un gir, té un twist, o sigui que no us faré spoiler. I és millor llegir-lo.
Sí, 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 ben fet. I el darrer, que em recomanes?
El darrer, ja potser aquest més per adults, el Timbuktu, del gran Paul Auster. Llavors ens parla de Mr. Bones, que és el gos d'una persona que viu al carrer, i aquesta persona està morint, o sigui que ho vius tot des de la visió del gos.
Oh, que maco, però que dur també, no?
Sí.
Molt bé, doncs amb aquest últim, que el títol és, perdona,
Timbuktu.
Timbuktu. Doncs ens quedem amb aquesta darrera recomanació. I la setmana que ve, mira, doncs et diré que potser volem passejar els gossos i voldrem fer-ho bé. Ja que tenim uns dies, bueno, ja els hem tingut, però encara tenim caps de setmana per poder-ho fer relaxadament, que ens ho expliquis. Et sembla bé? Doncs fins la setmana que ve.
Fins aviat.
Balcells, molt bon dia.
Molt bon dia i molt bon any.
Escolta'm, molt bon any, que el tornem a començar amb òpera i mitologia, eh?
I
una
tant.
Peça mitològica també.
Poca broma, Rossini. Perquè comencem el 2020 amb Rossini i amb una dona mitològica d'Armas Tomar, una altra fent fatal com la Medea. Et porto avui, et porto l'Armida de Rossini. Oh, com m'agrada Rossini, me cachis. La sinfonia ja ha començat, però ja entrem a la part, sí, sí, xula, no? A la part animada. I és que, ostres, això que us deia, una poca broma amb l'Armida, una altra vegada una dona d'aquestes que els senyors l'han retratat així una mica
dolentota,
de bruja,
oi?
Malvada, però, sí, bueno, imagina't. És un text basat en la Jerusalem alliberada de Torquato Tasso, però poca broma, perquè aquesta òpera d'Armida, del 1817, quan Rossini l'estrena, hi ha altres, ja l'han anat estrenant amb altres variacions, eh? Un tal Ferrari la va estrenar el 1639, en Lully, en Salieri, que era el rival de Mozart, en Gluck, en Haydn, vull dir que és un mite força reeixit. I aquí, aquest cop, el que ens anem d'anar és a les creuades, o sigui, que ens anem, si sembla, a la guerra, i a l'acte primer ens situa directament a Jerusalem, durant les creuades, i allà hi ha tot de cavallers pel campament fent coses de cavallers quan estan a les creuades. I per allà apareix una tal Armida, una noia guapíssima, no?, d'una bellesa així de Mata Hari, que li diu, escolta, mira, jo estic barallada amb el meu tiet Hidraote, que és un altre bruixot, pel tron de Síria, i clar, jo vinc aquí a demanar a vostès, senyors cavallers, que em vinguin a ajudar. Oh, bueno, ja, nena, però estem aquí amb les cruzades, que tu també, en què momento vienes? Bueno, ja, però, escolta, el pla d'ells dos és precisament allunyar els cavallers de les creuades i portar-los cap al seu terreny. Com? Doncs amb la bellesa i amb la màgia negra d'aquests dos bruixots. I això des del començament ja comença, perquè, clar, ella ja té la vista posada en el cavaller més guapo, amb el capità de la tropa, que és el Rinaldo, i diu, bueno, este que venga para acá. No ho tria així, ho tria perquè ja havien sigut amorcitos durant una època.
Tenien un passat.
Tenien un passat. Aquí tots tenim un passat, Armida inclosa. Però què passava? Doncs que ella en aquell moment va decidir que ho deixava tot per anar a la guerra. I llavors l'Armida ja va allà i, mira tu, ja a la primera de canvi, un primer duo d'amor on, mira tu, com ho fa ella perquè torni als seus braços. Oh, el duet es diu Annom Ossio resistere, no puc resistir, eh?
No,
i ell, clar, amb la veu d'ella, doncs imagina't, és que no
era
pot.
Era totalment enamorat.
Mira, veus, sembla un batec de por. Totalment subjugat. Imagina't tu una cosa que haig de dir sobre aquest duet. Al Stendhal, que era un gran, gran, gran fan de Rossini, al seu llibre de la vida de Rossini va dir que de tots els duets que havia escrit, que eren més de 100, duets d'amor, com aquest...
Cap.
Escolta, no s'havia pogut somiar abans un duet tan perfecte com aquest. Total, que escolta, així acabem el primer acte amb tots dos enamorats, i què és el que passa? Que hi ha una baralla amb un altre, soldat. Gràcies, gràcies, no calia que m'aplaudissin, però bueno, si cal, ja ho veig, ja ho veig. No, és perquè és una gravació en directe. La gent que no es pensi que tenim aquí claca pagada. Exacte. Doncs res, què és el que passa? Que acaba ferint a un altre soldat i diuen, escolta, l'Armida aprofita i diu, escolta, que van a per tu, vine amb mi, marxem a la meva illa i escolta, allà
i tu i jo ens anem a viure l'amor i oblidem-nos de les guerres.
I ja està.
Escolta, com a discurs, no està malament.
No, el que passa...
Fora guerra, visca l'amor.
Sí, el que passa és que en aquesta illa, saps què passa? Que aquí comencem a l'acte 2, és una illa carregada de dimonis, de dracs, de dragons, és una illa infernal. El segon acte ja està l'Hidraote fent de les seves coses màgiques, no?, màgia negra, i bueno, ell arriba allà i diu, escolta, l'Armida li confessa al Rinaldo, diu, jo tot això ho he fet per poder estar amb tu. Ara ja no importa la vida militar, no? Estarem junts per sempre. I llavors canten el segon duet d'amor. Oi, ell ja està...
Deve venir,
tralarí.
On estic, on estic?
Ell està enamoradíssim, clar, tant que diu, on estic? I ella li diu... El canto mío, no? Al meu costat, imagina't.
Tu no pateixes que estàs amb mi.
Sí. Tu t'has d'imaginar això, que estan ells allà en èxtasi. El que passa és que ell, que és una mica tiquismiquis, li diu, escolta, diu, però sí, estic molt enamorat de tu, però aquesta illa, doncs, és que entre tant dimoni, tant bosc, així lleig i tal... I diu, xxt, calma, i xxt, verita màgica, i allò es converteix en un lloc paradisíac. És l'illa de cop i volta de l'amor, i ella, com no, no pot fer cap altra cosa, i aquest és el tros, el fragment Noemi Polls, que et dedico a tu com sempre,
ai,
que canta la seva ària més famosa, d'amor al dolce impero, exaltant l'amor i el luxe d'aquella illa. Codete amanti, eh? Allà han començat a sortir enamorats, i escolta, allò sembla... Vacaciones en el mar, la illa del plaer.
I a més amb aquesta veu, no m'estranya.
No, no, és una òpera preciosa.
Estava.
És realment una joia plena de sorpreses.
Sí.
I així arribem a l'acte tercer, tu, amb aquest èxtasi d'amor. El que passa és que no tot pot durar per sempre. Arriben dos dels creuats, l'Ubaldo i el Carlo, que diuen, bueno, anem a buscar el Rinaldo, perquè aquest home sí, ja s'està prenent una mica de...
Està la Bartola, no
les vacances aquestes, s'ha acabat. Aquí hem vingut a lluitar. I al principi, clar, ells arriben i també veuen aquesta illa màgica i es queden com mig enamorats, però porten una vareta màgica d'un mag encara més poderós que l'Armida, que realment fa que vegin la realitat del que és, no?, un lloc com tètric. I llavors, aquí ells dos canten el tercer duo d'amor, l'Armida i el Rinaldo, que dius, bueno, ja prou, separaros, que cojan aire, mentre ells dos se l'acaben trobant i amb un escut màgic li diuen, escolta, realment mira't, però tu t'estàs veient com t'has deixat.
I com estàs.
I clar, ell pren consciència de la realitat. I llavors ve un trio, que poca broma, perquè és un trio de tres tenors, i això és pràcticament les Olimpiades, a veure qui fa la nota més alta. Mira, la música sembla com de la Guerra de les Galàxies, a veure aquí.
Tres guerrers, ben bé, eh?
Traient pit, a veure, perquè clar, el Carlo i l'Ubaldo volen arrencar el Rinaldo d'aquesta illa, i clar, això com ho fan? Doncs a do de pit i a sobreguts.
Sí, sí.
Doncs bé, què és el que acaba passant? Doncs que l'aconsegueixen arrencar. L'Armida se n'adona de tot i, bueno, clar, de genoll, si us plau, li demana que es quedi,
que no
se l'endugui com a criada, que la mati,
imagina't,
el que sigui, però que no se separin. Ell marxa, torna a pesar més l'honor militar i llavors, doncs, marxen. I llavors ella, que es queda com molt aturulatada a la illa, mira, aquests aguts, mare meva, silencio, que estem intentant treballar. Aquests tenors, macachis. Doncs ella es queda com aturulatada a la illa i llavors li venen dos esperits, l'amor i la venjança. L'Armida es carrega directament a l'amor, s'endú a la venjança i puja al cel amb un emprenyament brutal, amb un carro estirat per dragons. S'ha consumat la seva ira. Ha sortit perdent, però poca broma, amb aquesta bruixa que puja al cel amb tota la ràbia del món. S'empodera
i, bueno, podria ser una mica empoderament de la dona,
I
no?
I tant, podríem visca l'empoderament, això és el que volem nosaltres. Bruixes enfadades, macachis.
Doncs aquí està el fragment, no?
Marxem, marxem, que aquesta...
Està enfadada.
Corre, corre.
Adéu-siau.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Cançó marinera, però avui ja arriben els Reis, o sigui que ja comencem a estar una mica nerviosos, oi, Francesc?
I tant que sí, perquè acabo de veure una mica, doncs, que s'ha tot preparat ja sí, per sí. Aquest dia de cavalgada, no? Vull dir que serà un dia molt bonic aquí a Barcelona, com arreu de ciutats, de pobles, poblets, perquè per tot passen els Reis.
Sí, sí, que van passant per tot arreu.
Es multipliquen i deixen molts regals a la gent que s'ha portat bé.
Jo crec que nosaltres ens hem portat
sí,
bé. Jo
Noemí,
crec que sí.
Estàs convençuda?
Jo crec que sí.
Estàs, portaran el que has demanat?
Jo crec que sí. Has
fet una carta...
Ja he demanat poquet, perquè si no és de casa.
Jo estic convençut que sí, és un dia molt il·lusionant, aquesta nit, amb la il·lusió dels nens i de les nenes, amb aquells ulls que brillen com estrelles.
Sí, sí.
I si a sobre doncs, fa una bona nit, les estrelles, els ulls, i estrelles i ron cremat en el món de la cançó marinera, perquè tenim un títol preciós amb una interpretació dels Pescadors de l'Escala, que a mi em fa l'efecte que va molt bé per aquesta diada de vigília de Reis, esperant demà els regals, i en la nit d'estrelles i rom cremat.
Hi ha nits que semblen escrites
com la nit d'avui, oi? Com la nit d'avui.
I tant que sí. Ah. Esperant,
que màgica.
Esperant els Reis, una cançó com aquesta, encara que hi ha molt més soroll, perquè cada vegada en les cavalcades de Reis hi ha un pum pum pum.
Sí, arriben d'una manera
de so i de llum, però nosaltres, clar, de Noemí posem una mica de tranquil·litat, no?
Sí, sí.
Estranges
sí.
I rom cremat, diferent l'edat, no? Esperem,
sí,
esperem.
No, no, esclar, els que porten l'energia són els més petits.
Mira, mira, estrella, ara. Estranges i rom cremat.
Prendria jo aquesta nit un cremadet.
Ah, sí?
Ai, sí, no?
Ah, sí? T'agrada el cremat?
Molt, m'agrada molt.
Oh, estrelles i ron cremat. Que maco que és. Doncs així comencem l'any 2020 amb estrelles i ron cremat, amb molta il·lusió, amb molta alegria i bueno, que acabin de passar un gran 2020 i sobretot, quan us heu portat bé, que us portin moltes coses als Reis, sobretot a tu, Noemí, sí. Un benvençut.
No, jo crec que arribaran carregats, ben carregats.
Bona diada i bon dia a tothom.
Em vull quedar sempre aquí, plantada amb un vestit blanc, descalça i cabells al vent, els ulls negres com la nit, de nens de guapa, oh Déu meu, cantarem en lloc de mar i encendrem nostra passió. Quan tothom aplaudeixi, tu i jo ens farem un petó. Estrelles i rom cremat, l'univers al meu costat, els teus braços dintre els meus, un bon excés d'emoció. Pescadors ara entonen una havanera per tu. Quina nit, quanta bellesa, em vull quedar sempre aquí.
tanta bellesa, em vull quedar sempre aquí. Estrelles i roncremar.
Les notícies a la primera pedra.
Bon dia. La inhabilitació de Quim Torra i Oriol Junqueras per part de la Junta Electoral Central posa bastons a les rodes a la investidura de Pedro Sánchez. Estem a les portes d'una nova sessió d'investidura que comença avui a les 9 i el candidat socialista tenia tots els números fins ahir a la tarda per ser investit president d'Espanya, amb 166 vots a favor, els del PSOE, Podem i partits regionalistes i autonomistes, els 164 vots en contra de PP, Vox, Ciutadans i també de Junts per Catalunya i la CUP. Aquí era essencial l'abstenció d'Esquerra, però que ara no està clara. Els republicans reuniran la seva direcció aquest matí mentre estigui parlant Pedro Sánchez per decidir si es replantegen el posicionament. Deixen oberts tots els escenaris, tot i que l'exdiputat a Madrid, Joan Tardà, era clar i contundent a Twitter i deia que no aconseguiran rebentar la investidura. La decisió de la GEC ha estat molt polèmica i els partits independentistes ja ho han considerat directament un cop d'estat. El Parlament es reunirà avui a les 5 de la tarda per respondre-hi. Quim Torra avisa que ell només serà destituït pel Parlament. El mateix Partit Socialista té seriosos dubtes que la Junta Electoral sigui competent per destituir un president. Adriana Lastra, portaveu del Congrés, demanava al Tribunal Suprem que s'ho miri. La investidura, per tant, començarà a les 9 amb el discurs de Pedro Sánchez i després hi haurà les intervencions dels líders de la resta de partits. El debat s'allargarà fins demà amb la primera votació i la segona serà dimarts.
Esports a la primera pedra.
Bon dia, en marxa aquesta hora la primera etapa del Rally Dakar 2020, la 42a edició, i que per primera vegada es disputa a l'Aràbia Saudita. En futbol, el Barça és el campió d'hivern de primera divisió. Els Blaugrana van empatar ahir a 2 al derbi de Cornellà al Prat contra l'Espanyol i sumen 40 punts, els mateixos que el Madrid, que va guanyar 0-3 al camp del Getafe, però els de Valverde tenen millor average. L'Espanyol continua cué, però amb el punt del derbi se situa a 4 de la salvació, a l'espera dels resultats d'avui a primera. Aquesta és l'agenda d'aquest diumenge. Granada-Mallorca, Real Societat-Vila-Real, Alavés-Betis i Celta-Osasuna. A les 12 del migdia, Atlètic de Bilbao-Barça femení a Sant Mamés. I a les 4 de la tarda, segona, juga el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano. En bàsquet, el Barça va guanyar 80-82 a Burgos i continua al capdavant de la Lliga CB. Avui, a 1:15, juguen també dos catalans, Baskonia-Manresa i Joventut-Múrcia.
I pel que fa al temps, aquest diumenge arrenca amb ambient fred de nou amb glaçades a l'interior a les valls del Pirineu i temperatures també ben fredes a prop del mar amb valors al voltant dels 5 graus a la línia de la costa. Tot plegat en espera d'una vigília de Reis que estarà marcada encara per una mica de vent als extrems del país. Aquest ambient fred, sobretot allà on persisteixi la boira, en sectors de l'altiplà central de Ponent, a la resta domini del sol, i la tarda estarem pendents de l'arribada de Ses Majestats. Ho faran amb fred intens, però sense pluja ni neu.
I després de les notícies, Jordi Margarit, molt bon dia.
Bon dia i bons Reis, no?
Això anava a dir, preparats pels Reis, no?
Totalment.
Cau el sol de sora baixa, plàcidament, la gent s'adonça i omple els carrers.
És un dia d'alegria continguda. Una felicitat que esclatarà demà en comprovar si Ses Majestats han fet cas dels requeriments de les cartes que els hem fet arribar. Avui m'agrada mirar l'expressió dels més adults. Tots aquells que estan pendents dels petits, d'acompanyar-los en una jornada de nervis desfermats, que acabarà després de la cavalcada i anant al llit on amb prou feines podran aclucar els ulls. I aquí veurem la mà esquerra dels grans. Cal preparar contes, històries, perquè a poc es vagin adormint. Els temes han de ser els preferits per la mainada, o si se n'inventen de nous, rec els exciti, ja n'hi ha hagut prou amb els llums i els caramels de les carrosses. L'alegria en aquestes hores és els ulls dels que vetllen per la son dels menuts. Com canta Antoni Gafón. Alegria, ses velles s'aixapen de riure, els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses cases. I atenció, perquè la cerimònia de cridar la son no es pot allargar gaire. Als tres mags no els agrada que ningú els esperi. Per tant, els adults, ja cal que acabin d'hora contes i rondalles. Ells també tenen escrites les respectives cartes i n'esperen els regals.
La primera pedra.
Xavier Lujas, bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Aquesta temporada ja hem parlat de sabatilles i avui en vols parlar d'unes altres totalment diferents, no?
Sí, perquè ja vam parlar de la Salomon Speed Cross 5, que estaven pensades per entrenar i competir en terrenys tècnics complicats i sobretot enfangats. Podeu recuperar la secció a la web de RAC1 i també a les nostres xarxes socials, però avui parlaré d'un altre model totalment diferent. També són un de la casa francesa Salomon i en aquest cas li dedicarem uns minuts a les Sense Max 2.
I què tenen de diferent aquestes?
Mira, aquestes Sense Max 2 no tenen un terreny específic on destaquin, sinó que les podrem utilitzar en tot tipus de terreny. L'únic lloc on no les he pogut acabar de controlar al 100% ha sigut quan el fang era molt líquid i el peu s'enfonsava molt, però en tota la resta m'està anant molt bé perquè les estic fent servir actualment per entrenar. Les faig servir per tant en rodatges com en sèries i canvis de ritme i van doncs molt bé, en tots els casos. He arribat gairebé a tirades de 20 km i he acabat perfectament dels peus i articulacions. Ara explicaré per què, però crec que aquestes sabatilles es poden fer tirades molt llargues sense patir i sense tenir problemes.
Uh-huh. Avui has començat pel final, així que anem al principi, no?
Mira, comencem pel principi. Tenen un pes de 346 grams pel meu peu, d'un 46 dos terços. Evidentment, no són les més lleugeres del mercat, però la relació que tenen de pes, protecció i amortiment és perfecta. La seva estructura és molt similar a les de Sense Ride 2, que també n'hem parlat aquí a la primera pedra, al Fem Muntanya. És a dir, s'ajusten perfectament al peu gràcies al Quick Lace, tenen una gran flexibilitat i la seva sola contagrip, MA, fa que puguem anar segurs en molts més tipus de terreny i l'equilibri del seu taquejat proporciona, a més, també confiança en superfícies humides, seques, dures i també relliscoses. També és una sola que duraran molts quilòmetres. De moment, ara mateix, a dia d'avui, porto més de 250 quilòmetres amb elles i la sola està gairebé com el primer dia.
Escolta'm, i què és el que les fa tan polivalents per tots els corredors?
Mira, la clau és l'entresola que amaga una combinació d'Energy Cell Plus i Opal i que Salomon anomena tecnologia Vibe. Aquesta combinació atenua les vibracions als peus i articulacions i fa que cada trepitjada sigui molt, molt suau. A més, just per sobre de la sola hi ha una làmina de perfil film que ajuda doncs, a evitar l'impacte amb pedres i objectes punxeguts. No a tothom li agrada aquesta sensació de no notar gaire el terreny, però els peus, de debò, ho agraeixen, agraeixen aquesta protecció.
Segur que sí. Per qui van destinades?
Ja, són ideals per tot tipus de corredors i tot tipus de distàncies. Evidentment, us les recomano. Si voleu fer tirades llargues o voleu competir fent ultras, portareu protecció, fiabilitat i confort durant tots i cadascun dels quilòmetres. Us deixaré unes imatges al meu compte de Twitter, @xalujas.
Aquest material el podeu trobar a Salomon, a la botiga que aquí a Barcelona en té, no?
Sí, la van obrir el passat mes de novembre, a la Salomon Store de Barcelona. Trobareu tot el material, allà us atendran perfectament. La trobareu a la Rambla de Catalunya 54.
Molt bé, doncs Xavi, moltes gràcies. Fins diumenge vinent.
Que vagi molt bé, gaudiu de la setmana amb salut, seny i muntanya.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
Marta Torra, molt bon dia.
Bon dia, Noemí, i bon any.
I bon any, i escolta'm, bons Reis, que encara han d'arribar. I això ja s'acaba, no? Perquè estem ben farts una mica de tants de dinars, tants de sopars. Demà suposo que encara hi haurà gent que voldrà fer el dinar de Reis
tant,
amb el
segur.
Tortell, etc. Però és que, per exemple, hi ha una sèrie ara de Netflix que es diu Navidad en casa, en què ens parla de la pressió d'una família sobre una noia d'uns 30 anys perquè volen que trevi parella i que justament li pregunten, però què, ben tens nòvio o no? Cada vegada que té una reunió i al final diu, escolta, me n'invento un, no?
Me n'invento un i avall, tu.
Per què passa això? Perquè en aquesta noia pobra és pel nòvio, però quan vols deixar de fumar o quan havies pensat
d'aprimar-te
i la gent et diu, però tu no volies aprimar-te, per què ens incomoda tant aquestes preguntes?
Home.
Perquè no sempre es fan de mala fe.
No, bueno, normalment això és, bueno, pues, quan no saps de què parlar, no, doncs comences a posar-te amb la vida dels altres, no?
Aquest és el
i ja
problema.
Està, aquest és el tema,
no,
si no tens res a dir doncs intentes posar-te amb la vida dels altres i sobretot en reunions familiars d'aquestes, no? Què passa? Ens incomoda molt perquè normalment el que ens diuen són coses que nosaltres hem posat com a desig, no? O com a il·lusió, o com a propòsit, o algo de fer, no? Sí. És a dir, en aquesta noia, doncs, bueno, ella segurament algun dia doncs, ha deixat anar doncs, la seva intenció de tenir parella, no? I clar, doncs, a la que ho ha deixat anar, doncs, ja està la família i diuen, bueno, què? Ja tens parella? Ja tens parella? I això ens passa molt, sobretot ara a principis d'any, no? On ens plantegem tots els objectius, tots els reptes de cara al 2020, no? Aquest any que comença i tenim 365 dies per dur-los a terme. Però tots sabem que d'aquests desitjos que ens proposem, la meitat, sent molt optimistes, no els assolirem. Per què? Perquè, doncs, primera, no ens plantegem bé el nostre llenguatge i ens ho deixem com un desig, i que un desig és, mira, un desig és que em toqui la loteria, no? Però jo l'única cosa que puc fer perquè em toqui la loteria per de jugar és esperar, exacte, que la sort m'acompanyi, no?
Exacte.
I ja està. Un propòsit, en canvi, sí que és una emoció que et desperta, no? I que lluites una mica per aconseguir aquest... fas alguna acció per aconseguir aquest propòsit, no? I en canvi, quan tens un objectiu, aquest objectiu sí que s'encaminarà qualsevol cosa que facis a assolir aquesta fita teva, no? I jo crec que el que ens hauríem de plantejar de cara al 2020, si volem que aquest es faci en realitat, no? Doncs són plantejar-nos els nostres desitjos, els nostres propòsits com a objectius.
I una cosa que per mi crec que és difícil i que és amb la que començàvem també la conversa és aquesta pressió familiar. Moltes vegades, en comptes d'animar-nos, ens frena. Per què és així? És a dir, per què aquesta pressió de l'entorn, en comptes de que sigui un al·licient, acaba per que t'agafin ganes de deixar-ho?
Bueno, això és com quan són petits, o de la psicologia inversa, no? A més, li diguis a un nen que no faci alguna cosa, més ho farà.
Sí.
No? Doncs el mateix.
Clar, aquests dies hem estat plens de per què no fas això? Perquè,
exacte.
Oh, però si et sentava tan bé allò, exacte, i per què no ho fas? Sí. I ara per què no has decidit?
Perquè ens fa molta ràbia que algú ens digui el que hem de fer, el que podem o no podem fer. Això ens fa molta ràbia. I més si nosaltres tenim pensat de fer-ho, no? Però, ostres, no m'apretis perquè no saps com em sento, no? I una mica és com posar-te amb les emocions de les altres persones. I això no es pot fer mai, perquè el que jo sento és meu. I no m'ho pots fer canviar. O sigui, és quan et diuen, ostres, no t'enfadis. Ole, no m'enfadis, si ja estic enfadat. I és que no em pots canviar aquest sentiment. Puc fer coses jo per deixar d'estar enfadat, però no em diguis tu què he de fer o què no he de fer, o què he de sentir, no? I això és el que ens fa molta ràbia.
I ara que estem acabant aquests dies, com ho podem fer també per treure'ns aquesta sensació, després de tants dinars i tantes trobades familiars, de que moltes vegades que les coses no han anat com esperaves, que al final hi ha hagut més discussions en la que tu també havies previst, i que acabes amb aquesta sensació de no m'han anat bé aquestes vacances, com t'ho pots treure de sobre?
Bueno, és que aquesta tendència que tenim sempre de mirar cap enrere, que sí, coi, enrere ja ha passat, no? Doncs ja està. O sigui, ara planteja't no el futur, que tampoc, o sigui, viu el present, no? El que t'ha tocat viure, potser no és el que tu havies somiat o el que tu t'havies proposat, ni molt menys, no? Però clar, les expectatives normalment, quan no són complertes, el que provoquen és frustració. Doncs, ostres, per no frustrar-nos, no creem expectatives altes, perquè, a més, és molt difícil en aquests dies que tot surti bé.
Clar.
És molt difícil. I
som gent normalment molt diferent, el que deies tu al començar també. No compartim moltes vegades ni temes de conversa comuns perquè
no
tenim vides molt diferents.
Clar, ja està, i a més et trobes un cop a l'any, no? I al final pues, tu mires com un pur tràmit, no? Hi ha molta gent que no, eh? Hi ha molta gent que gaudeix d'aquestes dates i que gaudeix de trobar-se amb la família i que s'ho passa pipa, no? Amb la família, però d'altres que no. Doncs escolta, o tu planteges i comences a agafar una mica les regnes de la teva vida i dius, mira, escolta, s'ha acabat el Nadal, jo ja no vull passar més per això i me'n vaig. Aquest Nadal marxo fora o em quedo a casa, però em quedo a casa sol, no vull estar amb ningú més, que no passa res, perquè sembla que la pressió aquesta de, ostres, per entrar el 31 has de sortir, has de tenir una festa,
sí,
has de tenir
sí,
un
sí,
plan,
sí, sí, sí.
Perquè si no, què fas tu sol, no? Que la gent es quedi sola a casa. Escolta, és una opció. Vull dir, tu pots fer amb la teva vida el que et doni la gana. I si tu tens la teva opció d'aquest any és passar el cap d'any mirant la tele, no? O llegint un llibre, o anar a dormir a les 9 del vespre perquè l'endemà al dematí te'n vols aixecar a les 6 del dematí per anar a córrer, és la teva opció i ningú es pot posar amb això.
No, i a més, és que ningú ha passat un any pitjor per no haver menjat els 12 raïms, això està demostrat científicament.
Sí, clar, això està clar. Ni per portar unes calces vermelles
a sobre. Exacte, no canvia res, perquè no. Si no, jo crec que tots tindríem uns anys estupendos, no? Perquè tots hem passat per aquest mateix ritual. Doncs escolta, Marta, que tinguis bon any i bon Reis.
Oi, sí.
A veure,
aquesta nit adormidora i a veure què ens porta.
A veure què passa demà. Que tinguis bona setmana.
Bona setmana.
La primera pedra. dissabtes i diumenges amb Noemí Poll.
Hora de créixer, Oriol López, molt bon dia.
Bon dia.
L'Oriol López és autor del llibre Creix i Prospera. Amb ell parlem d'empresa i també parlem de Reis, perquè aquests són les Reis. Passen els Reis. Suposo que t'has portat bé.
Jo m'he portat molt bé.
Sí, jo també.
I espero que tothom li portin el meu llibre.
Exacte, exacte. Per exemple, sí senyor, seria una bona recomanació. Però ara parlem de la Carta als Reis.
Home, clar. Sí, sí, ara estem a primers d'any, és el moment... Sí, sí, si no és avui, ja no hi ha Reis.
Clar. Sí, sí.
Per tant, avui hem de fer la Carta als Reis.
Avui ja són les últimes hores. Però esperem anar una mica de bòlit, eh?
Bueno,
ja t'ho dic jo, que...
És l'última hora, però...
Avui, no sé si... Però bueno, escolta, m'explica'ns.
Bueno, jo crec que la Carta als Reis ha de ser escrita a l'empresa com les que escriuen els nens. És a dir, els nens tenen objectius que no són smart, no són realistes, no? amb la R, no? I per tant, jo sempre he fugit d'això, dels objectius que intenten rebaixar expectatives. Sempre he pensat que una de sortir a mossegar, una de sortir a menjar-se el món, i això ho fan els nens, també ho fan els gossos. Quan els hi obres la porta, surten disparats com si mai haguéssim vist i llavors haguéssim sortit.
Que bonica aquella il·lusió,
I faran allò sempre.
Sí, 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 sí.
I totes les vegades. Això és un bon objectiu. Per tant, crec que els objectius han de complir, que jo em dic la triple A, no? Han de ser adaptables, és a dir, han de ser objectius vius. Els nens es mouen amb objectius vius, el tema de les modes a l'escola, els yoyos, bueno, clar, jo parlo de la meva època, no? Però els yoyos ara són skates o zomblings o coses així.
Sí, han canviat una mica.
Però sempre hi havia modes, per tant, són vius, constantment tenen nous objectius, després són molt ambiciosos, és a dir, no volen el yoyo, no volen l'skate, volen el millor.
Sí, sí.
I volen 8 skates. I volen tot el que ells volen.
Exacte.
D'acord? Volen tenir tota la col·lecció.
Ho posen tota la carta.
Tot. Sí, tota la col·lecció.
Expectatives a dalt de tot.
Clar, però això és bo, perquè és la manera d'aixecar-te del llit amb ganes. D'acord? I en tercer lloc són acurats. Són molt concrets, molt específics. És a dir, són capaços de dir-te vull una Nintendo 2DS o vull l'skate aquell que està pintat de color blau i té unes rodes grogues. No una altra cosa. D'acord? Això a l'empresa ha de funcionar així. Hem de tenir objectius que es vagin discutint en el dia a dia, que siguin adaptables, que siguin vius, basats en una estratègia, però no podem cenyir-nos a un objectiu antic, a un objectiu que hem marcat i dir ara ja d'aquí no ens movem. Per tant, han de ser adaptables, han de ser molt ambiciosos. No s'hi va a dir, augmentarem els ingressos un 2%. No, home, no. Marca un objectiu. Jo estic treballant amb un client que en l'últim mes, en l'últim mes de desembre, es va marcar a finals d'octubre l'objectiu d'augmentar un sembla que era en aquell moment un 10% en només un mes i mig, d'acord? No passa res, és un objectiu atractiu, ho aconseguiràs o no ho aconseguiràs, però és un objectiu pel qual val la pena lluitar i ho està aconseguint. Per tant, han de ser ambiciosos i per últim han de ser acurats. Vull augmentar un 10%.
Clar,
no vull augmentar
ni un 15%,
i vull augmentar un 10% abans de final d'any. Per tant, està molt clar exactament què vols. Per tant, marquem objectius triple A.
Exacte.
Tothom.
I a mi m'ha agradat això d'il·lusionar-se, tu, perquè això de sobreviure és com molt avorrit.
Perquè és la nit de Reis, si no t'il·lusiones ara...
Sí, 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 sí. Nit d'il·lusió. Escolta'm,
exacte.
Oriol, a veure, si ben encarregats o no, no? Ho has sortit una mica tard, però jo crec que l'agafaran
encara
la
teva. Esperem que sí. Home, sempre l'agafen.
Segur, segur, segur. Ens veiem la setmana que ve.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Joan Maria Morros, nerviós per aquesta nit o no?
Per la investidura, vols dir?
també. Tot suma, home, pel rei.
Globus, sí. Ah, pels globus d'or.
Jo parlava del rei.
És que tinc bastant coll avall que...
Clar, que t'has portat, és veritat.
No?
Clar, no tens res, que perquè
com que... No, com que m'ho vas dir, vaig pensar, doncs mira, si tu que cada dia ho veus, doncs si tu penses
sí,
que
tens
sí...
Tens raó,
doncs,
vaig donar molta confiança, oi?
Vas donar molta confiança.
Doncs així m'agrada, amb confiança. Escolta'm, avui sèrie televisiva...
Sí, que mira, estrenem any... I estrenem plataforma, què et sembla?
Ah, mira, molt bé, ara ja no em queden recursos
doncs,
ja per tant doncs, tanta plataforma.
Doncs espera't, perquè encara falten unes quantes.
Ai, Déu meu.
És a Apple TV Plus, que en té poques, la veritat és que l'oferta que té encara és molt escassa, però ells prefereixen, diuen, la qualitat a la quantitat. Per tant, el que han fet ha estat posar aquí unes quantes sèries de televisió, documentals, ficció... perquè tu et vagis acostumant de mica més a fer-la servir. I una de les que porto és una que passa en el món de la televisió, als Estats Units, i que explica les rivalitats que hi ha entre companyes, companys de feina, i les relacions també que tenen entre tots ells. És The Morning Show. This is going to be a new era for The Morning Show.
8 seconds to you. Cue her.
Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations...
She's throwing me under the bus.
Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years, was fired today.
You!
Aquesta que escoltàvem era la Jennifer Aniston com estava dirigint a l'audiència el programa matinal de la UVA, que és una cadena fictícia de televisió als Estats Units, que els hi està explicant als espectadors que el programa avui el presentarà ella sola perquè el seu company dels últims anys, Mitch Kessler, que és Steve Carell, l'han expulsat definitivament, l'han acomiadat de la cadena perquè hi ha sospites, hi ha acusacions de mala conducta, d'abús sexual amb algunes de les seves companyes de feina. Aquesta és la situació de la qual parteix, és a dir, tenim una parella que és exitosa en la presentació d'aquest programa, però que es troben amb aquest problema, que el coneixien molts companys de feina de la televisió, és a dir, que ho sabien, no només companyes, sinó també companys que sabien que hi havia aquesta situació, però que anaven passant.
Ho tapaven.
I a partir d'aquí, exacte, el que hi ha és el moment en què es descobreix, perquè hi ha una acusació i l'expulsen. Però necessitem que hi hagi un copresentador amb la Jennifer Aniston, amb l'Alex Levy, que és el seu personatge. I aleshores aquí és quan entra, per, diguem-ne, per una sorpresa gairebé absoluta, el personatge de la Reese Witherspoon, que és la Bradley Jackson, que la descobreixen per un vídeo que s'acaba fent viral. Aquesta noia treballa en una cadena de televisió molt, molt petita, molt petita, molt petita, a l'Amèrica, diguem-ne, profunda, podríem dir, i la descobreixen a partir d'aquí, s'acaba decint per diferents qüestions, de fet també és, diguem-ne, que és divertit el moment en què la triaran ella, que sigui la copresentadora. La casualitat fa que la Jennifer Aniston, que tots la coneixem per Friends, per les 10 temporades que va donar vida a una de les dels 6 amics d'aquesta sèrie...
Que i està una mica canviada físicament, ho havia de dir.
Perquè està més gran, clar.
Bueno, però és que jo crec que s'ha fet alguna cosa a la cara, eh?
Sí?
Sí, jo crec que si no s'hagués fet res estaria més guapa, mira el que et dic.
Però, és a dir...
Ella és guapa.
Exacte, ella és guapa, si no s'hagués fet res...
Exacte, però li falta una mica d'expressió, és a dir, la trobo rígida. Mm. Jo crec
de
que
fet, és veritat, sí. I a més, el paper que li toca fer també la veu sempre com molt asseguda a la seva cadira i gairebé sense moure's i sense mostrar cap tipus de... sense mostrar cap tipus d'emoció ni de sentiment, no? Mm-hmm. Elles dues havien fet de germanes, és a dir, la Reese Witherspoon havia estat la germana de la Rachel en alguns capítols de Friends, i la veritat és que la química entre totes dues era divertida, és a dir, hi ha una relació entre totes dues, que a més també estan al càrrec de la producció, Apple va voler que aquesta fos una de les seves sèries, va començar a contractar aquí, és a dir, grans noms de la televisió, la Jennifer Aniston, evidentment és una dels grans noms que hi ha hagut a la televisió americana, la Reese Witherspoon també, perquè recordem que ella està darrere d'una altra sèrie de producció de l'HBO, que també ja n'hem parlat aquí diverses vegades, Big Little Lies. Per tant, aquí el que feien era juntar dos grans noms, exacte, i el que tenim és aquesta producció que està bàsicament girant sobre aquesta situació, és a dir, en un moment tenim la crisi, com soluciona la cadena, com hi ha tota aquesta història de les denúncies per abús sexual, el procés també de la tria de la presentadora, de la companya de feina, de la presentadora del matinal, i a partir d'aquí com anem desenvolupant tot plegat, evidentment, amb les històries. Són 10 capítols, una hora, una temporada, anunciada ja que hi hauria una segona temporada. La sèrie està bé.
Enganxa, sí?
Està bé. Sí, a més, aquest món de la televisió, del periodisme, diguem-ne que sempre té un... Exacte.
Sí.
I a més, aquí tens, és a dir, un cotxe que cada dia va recollir a 3:45 la matinada a les presentadores perquè se'n vagin cap allà, el que és el tema del maquinatge, i tot el que és una vegada tens el botonet vermell que s'encén, les conductes i els diàlegs que dius davant de la gent, i l'altre és quan tot això s'apaga i entra en qualsevol vídeo el que es diuen en realitat els uns als altres, el que pensen i el que passa. És a dir, sempre té aquesta doble visió, no?
I et fa pensar una mica en aquella sèrie de la Fox que havíem parlat, que ara no em surt el títol, la sèrie aquesta televisiva que es basava en la història, sí, del director de la Fox.
Del creador de la Fox, sí.
Què fa pensar una mica?
Aquí està tractada d'una manera diferent.
Perquè també hi havia abús sexual...
Sí, la voz més alta era per part del Robert Ailes, que és el creador de la Fox News, Ell sí que qualsevol presentadora havia de ser guapa, jove i a més havia d'estar disposada a fer qualsevol tipus de favor sexual. Aquí, en aquesta, el que s'agafa és la temàtica, diguem-ne que està en el mateix lloc, aquí el, no és tant un abús de poder, sinó que ell és el presentador i el que té relacions amb companyes de, de feina que no van a buscar a alguna cosa més, és a dir, en l'altre sí que sí, era el fet de mantenir-se, exacte, perquè ell era el propietari i el que decidia si tu sorties o si tu no sorties a la televisió i decidiries o no tenies carrera.
Donem una imatge als mitjans de comunicació que hem de dir que això no passa a tot arreu,
Això no passa a tot arreu, evidentment, no, i aquí el que també hi ha molt és el debat del Me Too, és a dir, el moment en què la Steve Carroll el que diu és, escolta'm, però és que si no hi hagués tota aquesta força del Me Too, tu creus que estaria passant el que està passant ara, aquí en aquest moment, en aquesta situació, m'haurien expulsat? El que passa que també, és a dir, el paper que agafa és hi ha tota aquesta història, no? Ell agafa el paper com, escolta, jo, és a dir, ningú em va dir que no. Ningú em va dir que no, sinó que hi havia un consentiment absolut, hi havia, tothom estava d'acord, ja se sabia el que passava. També tenim la investigació interna i aleshores veus quina és la reacció que fan cada un dels treballadors quan fan tot aquest procés. Per això et dic que el guió està molt bé,
debat, ja,
exacte, i com a mínim treus el debat aquí i vas veient les interpretacions. En els Globus està nominada en el millor, en l'apartat de la millor sèrie de televisió, en l'apartat dramàtic, i després també tenim el duel aquí, perquè si a la ficció televisiva tenim el duel entre les dues presentadores, la Jennifer Aniston, que és la que porta més temps aquí i és la que es pensa que aquesta sèrie, aquest matinal sense jo no seria, no el miraria ningú, ser el pal de paller d'aquesta història, llavors aquí tindrem la presentadora jove, i la Reese Witherspoon, que també està nominada. És a dir, per tant, a la mateixa categoria tenim dues nominacions. Ja veurem quina de les dues se'ls emporta, perquè diguem-ne que números per fer una i l'altra podria ser una
serà la que guanyi,
sí,
clar.
Per tant, aleshores també estarà interessant veure quina és la cara que posa una quan surt l'altra i tota aquesta història. És a dir, podria arribar a ser un capítol, el capítol, diguem-ne, 11 d'aquesta primera temporada, a veure quina derrota l'altra.
Doncs escolta'm, a veure què passarà i ens
a veure què passarà. Doncs escolta'm, bons Reis.
Bons Reis, i ens veiem.
Bona investidura.
Bona investidura, bons Globus, bon tot.
I ens veiem cada setmana que ve.
Exacte, que tinguis bona setmana.
Igualment, que vagi bé.
Adéu.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Posem ara el punt i final del programa amb un tema que normalment ens proposa la Isabel Vinaixa, però que avui està preparant els torrons pels Reis i l'aigua pels camells. Això sí, ens ha proposat un tema molt oportú per aquesta nit. Són els Catarres, Blaumut, Miquel Abràs, Manu Guix, Judit Nederman, La Pagatina, Alfred García, Búhos Elefantes, Cap nen sense joguina. A la producció, Marga Ortuño, i al control de so, Salva Coromina. Que tingueu una bona nit de Reis.
Torna la màgia per il·luminar els carrers, ve per repartir esperança. Tornen els dies on els grans i els més petits comparteixen alegries. Sonen les campanes per rebre amb força. Freqüència que més els agrada. Tornen els clàssics a sonar dins el programa més solidari.